Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa en Alfonso. El servei de Rodalies es reprendrà aquest dilluns a partir de les 6 del matí, però no en totes les línies. Un 87% dels usuaris del servei el podran tornar a utilitzar. La resta ho hauran de fer per carretera. Ho ha anunciat la consellera de Territori, Sílvia Paniqué.
Vull també traslladar a la ciutadania que és una represa després de 48 hores de tall. Per tant, és possible, pot haver-hi alguns desajustos en els horaris, en l'oferta.
A partir de demà i durant un mes el servei serà gratuït, hi haurà més informadors i també es mantindran els reforços al transport alternatiu. En les línies que habitualment tenen més usuaris, l'R1, l'R2 i l'R4, pràcticament es podrà fer tot el recorregut en tren. El secretari d'Estat de Transport, José Antonio Santano, ha confirmat que l'acord inclou els maquinistes.
Tenemos la garantía porque los maquinistas han firmado un documento junto con Adif que establece el procedimiento que estamos siguiendo para garantizar la plena operatividad de las vías.
Més notícies, Carola Gil.
El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha denunciat que la consellera de Territori, Sílvia Paniqué, i el ministre de Transports, Òscar Puente, no han afrontat com calia la crisi de Rodalies i n'ha demanat la dimissió.
Els hi demanem que dimiteixin, no perquè siguin responsables en termes personals de la crisi, sinó per la seva incapacitat manifesta a l'hora d'afrontar-la i a l'hora d'explicar-la.
La consellera Sílvia Paniqué ha evitat respondre a la demanda de dimissió, assegurant que ara la prioritat és el retorn de Rodalies a la normalitat.
Protecció Civil demana precaució per la previsió de fortes ventades a bona part del territori, a més de neu i allaus al Pirineu. Almenys fins aquest dilluns al migdia el vent pot bufar fort, sobretot al Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Tarragonès, amb ratxes de més de 72 km per hora. En zones de muntanya, el fenomen del torb amb vent i neu pot dificultar la visibilitat i es poden acumular gruixos de més de 30 centímetres per sobre dels 2.000 metres.
Israel reobrirà el pas fronterer de Rafah entre la franja de Gaza i Egipte un cop finalitzi l'operació de recerca del cos de l'últim hostatge israelià que encara no ha estat recuperat. Segons ha informat l'oficina del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, la reobertura prevista inicialment en la primera fase del pla Donald Trump depèn de que acabi aquesta operació militar al nord de Gaza. Tots els hostatges vius i els cossos dels morts ja han estat retornats, excepte el d'un policia israelià. Quan es trobi el cos d'aquest hostatge, es reobrirà de manera limitada el pas de Rafah. Només es permetrà el pas de persones i serà sotmès a estrictes inspeccions.
I aquest diumenge, a la Sala Apolo de Barcelona, hi ha passat això. Centenars de nens i nenes cantant les cançons dels Catarres que han donat el tret de sortida al cicle de concerts familiars Petits Camaleons.
Una edició que un any més ha apropat la música en directe als més petits amb una experiència pensada per gaudir en família.
Ha estat bonic, deixem-ho aquí, podem ser amics.
Després dels Catarres actuarà en Blaumut el 22 de febrer, en Bauca ho farà el 22 de març i el cicle es tancarà amb un concert de Miqui Núñez el 17 de maig. Es tracta de quatre propostes destacades de l'escena catalana que conviden els infants a redescobrir la màgia dels concerts en un format proper, còmode i totalment adaptat al públic familiar.
Esports, el Barça ha guanyat per 3-0 a l'Oviedo al Camp Nou i manté el liderat amb un punt més que el Madrid. Els gols els han fet Olmo, Rafinha i Lamine, tots a la segona part, en un partit marcat també per la intensa pluja que ha caigut sobre el Camp Nou en els minuts finals.
Per cert, aquest diumenge Joan Laporta ha explicat al Club de la Mitjanit que la sortida de Dro ha estat una sorpresa desagradable. El president Blaugrana també ha comentat que tenen la intenció que l'equip femení jugui les eliminatòries de Champions al Camp Nou.
També jugats a primera aquest diumenge, Atlètic de Madrid 3, Mallorca 0, Reial Societat 3, Celta 1 i Alavés 2, Betis 1.
Demà tanca la jornada el Girona, que rebrà el Getafe a Montilivi.
A la Lliga F, Espanyol 0, Tenerife 0, Madrid Club de Futbol 0, Badalona Women 1.
En bàsquet a l'ACB, Barça 82, Tenerife 89, Manresa 91, Andorra 84, Baskonia 87, Joventut 77.
I a la Lliga Femenina, Enzino 72, Penya 57, Cádiz 79, Estudiantes 68, Unis Girona 103, Gran Canària 66.
Fins aquí les notícies.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Josep, no t'havia vist mai balles durant la sintonia de la tarda.
Com m'has vist?
Perquè et veig.
Tens
aquí, què és això groc que tens aquí al costat? Que és una espongeta d'aquestes de micròfon?
No, algú ha fet una cosa molt estranya amb l'espongeta i el meu micròfon...
Ah, l'ha girat del revés, no?
Sí, però és que sembla... No et dic el que sembla.
No, home, sí,
Sembla un preservatiu.
Sí, mínim. Ara t'has posat nerviós,
Però és que ara no sé per quina càmera em veus.
Cap a la teva... aquí, ara.
La millor hora del dia, les 4 de la tarda, amb Francesc Garriga.
Als anys 30, Boris Skocirev va ser rei d'Andorra durant 9 dies.
Aquest home era un farsant.
Però Boris I també era espia, estafador, seductor i visionari.
Quan exposa quin és el seu programa, no?, per l'Andorra del futur, en certa forma anticipa, no?
Nits sense ficció. Boris Skocirev, l'estafador que va ser rei. Dimarts a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 8 minuts. Aquí som una altra vegada, a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, per arrencar aquesta segona hora. En Frederic ens truca des de les Corts, a Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit. Mira, m'heu desvetllat amb això dels palíndroms.
Sí, així que em sap greu.
Això del Davalé, el Davalé de la zorra, això ja m'ho sabia jo.
Davalé arroz a la zorra elevat.
Això mateix, sí, està molt bé aquest. Però, bueno, Josep Lluís també, mira, així em va bé perquè li expliquem. Però mira, jo voldria saber, ràdio, la paraula ràdio, d'on surt, d'on ve?
D'on ve la paraula ràdio?
Sí. Ara fem una cosa, fem un palíndrom.
Va.
Diem-ho al revés. Uidar. Vol dir d'oïda, que escoltem, no? Escoltar.
Sí, senyor.
Tant en castellà com en català és correcte.
I tant.
Oïda. Val?
Oïda, sí, senyor.
Podria això que diguessin, home, oïda, però posem el ràdio, però posem al revés, va, oïda. Va, posem, home, posem el ràdio, queda bé això.
És bona aquesta, Frederic?
Està bé o no, això?
Sí, trobo que sí. Ha valgut la pena que et desvetllessis, em sap greu.
De la ràdio, no, al contrari. Ja dormiré quan sigui. Tenim temps de dormir aquesta vegada.
Sí. Tenim temps de dormir, tant que sí. Doncs ves, bueno, que no sigui d'aquí, a veure si algú li pot donar una volta més encara.
Molt bé.
Moltes gràcies, Frederic.
Bona matinada.
Igualment, adéu-siau, bona nit. La Maria Teresa, des de Valldoreix, bona nit.
Hola. Mira, una senyora centenària que es diu Carme, no?
Sí, que vam
parlar amb ella. Va preguntar l'origen dels torrons perquè es mengen per Nadal.
Per Nadal, sí, senyora.
Pues mira, l'origen dels torrons és una recepta àrab. O sigui, les ametlles, les mel, el sucre, les avellanes, és una recepta àrab. I al segle XIII el rei Jaume I en menjava, però era un article només per rics perquè era caríssim. Mm-hmm. Llavors el poble que no era tan ric va establir-ho com un luxe per menjar-ho per Nadal perquè era una festa molt gran, m'entens? Mm-hmm. I llavors ve d'això, que es mengin per Nadal, bueno, i es va anar programant i ara es mengen per Nadal.
Sí, sí.
I després les neules, les neules, una monja per les, les formes que després consagra el capellà, les elabora un convent de monges, les elaboren normalment, m'entens?
Sí, l'entenc, Maria Teresa.
I llavors una monja que s'acostava a Nadal en va cargolar una. I se la va menjar i li va agradar tant que en va fer unes quantes per les altres monges del convent, i d'això ve, després es van fer més llargues i ve d'això també, que mengem neules per Nadal.
I això ho va fer ella perquè va voler, en aquell moment, sí, la va cargolar perquè, mira, li va fer gràcia.
Sí, llavors se la va menjar
i li va agradar.
I li va agradar.
Està bé,
i després
això.
També diuen que el torró, com que Jesucrist va néixer el primer any del cristianisme, l'any 1, això representa la primera pedra de l'església cristiana, i la neula, el pergamí de l'edicte de Milà de l'any 313 de Constantí el Gran, que va donar llum verda als cristians. Carai. Perquè era una religió que estava amagada. Uh-huh. Bueno, la practicaven amagada.
Amagades.
Però de torronaires també n'hi ha tot l'any a Barcelona.
Sí, ara sí,
i
tant.
Per Ciutat Vella, uh-huh, hi ha hagut sempre els torronaires, aquelles botigues,
sí, sí,
que van anar venut tot l'any, i a Gramunt també n'hi ha tot l'any,
sí,
saps?
Sí, i tant.
Escolta, això de, escriu la paraula reconocer.
A veure, reconocer.
I ara llegeixen-lo al revés.
Ostres!
Pues és un palíndrom. També. Un palíndrom és un quap i cua.
Un altre palíndrom, sí, senyora.
Vale,
molt
vale.
Bé.
Pues és això, eh? El poble va establir la costum de menjar els torrons per Nadal. Els rics només ho podien menjar sempre, però la gent per Nadal, la gent del poble pla, que és el que estableix les tradicions, pues en comprava per Nadal perquè era una gran festa,
clar,
per
clar.
Nadal com un luxe,
sí,
saps?
Sí, sí, sí.
I d'això ha vingut que es vagin menjant per Nadal.
Doncs mira, la Carmen ja té la seva resposta que volia, perquè l'altre dia que vam anar parlant amb ella encara m'ho va tornar a dir, no ho ha contestat ningú això. Dic, doncs mira, ara ja no podré dir el mateix. O sigui que,
moltes,
Maria Teresa,
gràcies,
moltíssimes gràcies.
I felicitats a aquesta senyora per complir tants anys.
Aquest mes de febrer en fa 101.
Pues moltes felicitats, eh?
Molt bé, moltes gràcies, Maria Teresa, una abraçada.
Adéu, gràcies, adéu.
Tenim encara preguntes que ens han fet, o ens heu fet aquests últims dies, que jo ara mateix us les recordo per si algú li vol donar una volta i començar a pensar. Per exemple, l'Aleix des d'Esparreguera ens demanava per què els taxis de Barcelona són de color groc i negre. La Pilar, des de Barcelona, volia saber on ens podem adreçar per demanar millores en l'enllumenat de la capital catalana. La Marta, des de Calafell, diu per què no es veuen anuncis de motos a la televisió? I demana si és que no se'n fan. La Marina, des de Barcelona, si hi ha algun lloc on ofereixin cursos de la llar per aprendre a fer feines de la llar. En Bernat, des de Terrassa, vol saber per què els medicaments habitualment s'han de prendre cada 8 hores. I l'Anna, des del Fort Pienc, ens demanava la nit reguen la banda dreta del carrer Marina de Barcelona, però ella deia que el carrer, a la banda esquerra del mateix carrer, ni gota, que per què aquesta decisió. Aquestes són algunes preguntes de les últimes setmanes, que de tant en tant les anem traient del calaix on les tenim, perquè per recordar-les i que algú es pugui inspirar i ens pugui respondre. com que hi ha tanta neu, i més que n'hi haurà, perquè això de les nevades no paren, doncs mira, hem fet un passeig en trineu amb la copla, la principal de la Bisbal.
Lasciatemi cantare.
La nit dels ignorants.
Con la guitarra in mano.
Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
Sono un italiano.
A mi la nit dels ignorants m'agrada, però moltes vegades ja truca a persones grans i jo no entenc moltes vegades les paraules. Com ara el senyor que ha fet l'entrevista ha dit algo de una bandera que estava, no sé què ha dit, la bandera està fent algo.
Sí, esparracada, em sembla que ha dit.
Ah, vale, no entenc. Jo, jo no sabia com escriure. Dic, què vol dir? Jo estava esperant demà a preguntar a la meva dona, dic, com és, què és esparrac? Perquè conec el menjar, conec la verdura, però no entenia, dic, de l'esparrac. Jo pensava que era bandera d'esparrac, dic, que són vegetarians, la gent de la muntanya, i posa el símbol de l'esparrac creuat com un pirata, i dic, va bé, sí, és bene, no?
Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano.
La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Un italiano vero.
Ciao, bona nit.
Catalunya Música estrena Fixa't com sona, edició Clàssics, un nou programa musical d'autor amb qualitat, originalitat i segell del nostre benvolgut Xavier Solà. Després de 15 anys, al capdavant d'aquest programa de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio i de refer-se físicament d'un tropell de salut, com sabeu, el pròxim dilluns 2 de febrer, en Solà arrenca nova aventura radiofònica amb ingredients que l'apassionen i ho farà a la sintonia de Catalunya Música. Xavier Solà, bona nit.
Ei, Marta, bona nit a tu i a tota la gran família de savis ignorants.
Home, escolta, em diu la nota de premsa, perquè això és seriós, hi ha hagut una nota de premsa, sí. I tot. Diu, fixa't com sona, edició Clàssics, és ruta sonora global pels grans clàssics de diversos gèneres i estils que han marcat emocionalment més d'una generació de melòmens. A veure, explica'ns una mica en què consistirà el programa.
Què faríem sense música, Marta?
Ui,
què faríem?
Res, poca cosa, em sembla.
I si és bona música, encara menys. Doncs això és la idea, no? Grans, grans clàssics. Ara estic preparant la del dia 3, l'endemà de l'estrena, i, esclar, estàs viatjant per cançons tan maques i, bueno, serà això, un intercanvi de bona música més la participació dels oients, que és el que passa a la nit dels ignorants.
Tu dius que comptaràs amb la complicitat i amb la participació d'ells perquè et demanaran cançons, perquè vols que reflexionin sobre aquelles cançons. Mira, parlaràs amb ells, com ho faràs, això?
La idea és que cada dia hi haurà una pregunta i sobre aquesta pregunta cavalgarà tot. Per exemple, per començar, qui sou els que ara esteu escoltant Catalunya Música i des d'on?
Llavors la gent haurà de dir... Ah, quin telèfon...
93, i no sé, encara no sé el número.
Perquè a veure si se t'escapa, a veure si se t'escapa l'altre.
No, estem treballant amb això, també tindrem el que és la missatgeria de veu, en fi. Però aquesta és la idea, dir, qui sou els que ara esteu escoltant Fixa't com sona? Què esteu fent? Què esteu a les rondes de dalt en un col·lapse monumental? On sou a les 8:15 del vespre?
Ah, anava a dir, si parles de rondes i de col·lapse, anava a dir quin és l'horari d'aquest programa? Quina franja
és? De les 8 a 9:15. De 8 a 9 és driving time, diuen els entesos.
Uh-huh.
És a dir, hi ha molta gent en ruta. I ja saps com van les carreteres, no?, dissortadament. Fa molta companyia a la ràdio i m'agradaria sortir d'aquesta tensió general que hi ha d'aquest món tan convuls i preocupant.
Doncs tindràs feina, perquè sortir d'aquest món convuls...
Bona
em sembla
música.
Que molta, molta bona música hauràs de posar perquè tinguem un moment de pau, eh?
Clar, per exemple, la sintonia, la banda sonora de Nissaga de Poder. Què me'n dius d'aquella melodia de 3 minuts escassos?
Meravellosa, no? Segell Guinovart, no?
Guino Bar. Sortirem de Barcelona el primer dia, després adreçarem cap a Figueres i allà escoltarem de Pep Ventura Per tu ploro. Pararararara, amb l'Orquestra de Cambra de l'Empordà. I d'allà anirem a al País del Loira. Allà hi va néixer Jacques Lussier, que versiona Bach en clau de jazz. I d'allà cap a Anglaterra, d'Anglaterra cap a Bergen, a Noruega, de Noruega a Islàndia, d'Islàndia a Toronto. Per cert, què és el que es veu des de la torre més alta de Toronto?
Malcer, aquest malcer.
Toronto entero.
Escolta'm, un espai, tu dius lúdic interactiu, que d'alguna manera reivindica, com tu saps, el poder de la ràdio musical i que d'alguna manera fas l'oient protagonista. Tot torna, Xavier? Tot torna, al final?
Sí, la ràdio, en el fons, se segueix estimant perquè té aquesta essència de proximitat, aquesta capacitat d'immediatesa de fer sentir proper, de fer sentir a casa, no? I això els altres mitjans, amb tot el respecte, no en disposen. I aquesta força que té la Nit dels Ignorants és la que també m'agradaria captar a la tarda vespre a Catalunya Música.
En un moment ara, Xavier, que molta gent escolta música, veus, moltíssima gent amb cascos pel carrer, tothom està amb els cascos posats, molta gent per streaming. Tu, ven el programa, què ofereixes de diferent perquè la gent deixi d'escoltar la música sense cap veu i, en canvi, escolti aquesta edició clàssics del Fixa't com sona?
Tot allò que les plataformes algorítmiques no et poden oferir.
Ras i curt, eh?
És que és això, o sigui, aquestes plataformes estaven buscant la música en funció del que tu escoltes. Però és un tema, diguem, d'intel·ligència artificial, diríem,
clar,
que li falta el batec, li falta la proximitat. No té el factor humà que sempre ha agradat. Un conductor amb una singularitat, en aquest cas, doncs jo tinc la meva, qualsevol té la seva dintre del sector, oferint un producte molt concret i amb la participació dels oients en una emissora de categoria elegant com Catalunya Música, a mi em sembla que té molt sentit en aquest moment, repeteixo, en què necessitem pau, necessitem calma, necessitem serenor.
La tria de les cançons, per tant, entenc que sempre serà teva, del teu equip, o hi ha alguna participació de l'audiència?
No, els oients, per descomptat, saps que són, no els pots governar. El poble és sobirà. Llavors, nosaltres obrirem amb la idea de dir, escolta'm, qui sou i què esteu fent? Però tu saps exactament com reaccionaran?
Com reaccionaran? Demanant
ningú
cançons.
Ningú sap.
Ah, demanaran cançons.
És que ningú sap per on sortirà allò. Ara la pregunta, qui sou els que ara esteu escoltant Catalunya Música? No saps amb qui et trobaràs, algú que li ve de gust perquè està aturat en un col·lapse, doncs mira, jo plego de casa i tinc moltes ganes de canviar d'aires, al millor et diu això. Un altre diu, escolta, celebro que obriu el telèfon perquè mireu, m'acaben de robar i tu no podràs pas aturar això. Aquesta és la força de la ràdio, no? Aproximem-nos als oients.
Catalunya Música fa un pas, no, amb aquest programa, perquè habitualment no és el... Diguéssim que no obren tots els programes a l'audiència.
M'agrada molt que ho diguis, perquè és part de l'explicació del sí a aquest projecte. Aquest projecte combina bona música, però amb els oients. Això fa que ara estem instal·lant una centraleta com la que tenim a la Nit dels Ignorants, perquè no hi era,
clar,
Catalunya
clar,
Música.
Clar.
O sigui, hi ha un punt d'innovació que em fa sentir, doncs, molt, molt il·lusionat i feliç de pensar que la casa ha vist amb bons ulls aquesta proposta.
Clar, la casa et coneix, els oients et coneixen, però la pregunta és, com que vas dirigit a un segment concret que és Catalunya Música, si tu aquest programa el fessis en aquest horari, a 8:15 a Catalunya Ràdio, o el que ara faràs a Catalunya Música, seria potser un pèl diferent?
Jo crec que no, perquè en el fons faré exactament el mateix que faria Catalunya Ràdio. Una altra cosa és que en clau de diguem, d'aposta, sigui viable, perquè saps que la música es va arraconant cada vegada més. Catalunya Ràdio sona poquíssim, i els oients també, poquíssim.
Escolta'm, tu vas començar en aquesta casa fent programes musicals?
Sí.
O molt al principi,
que
sí?
Vaig entrar com a DJ de Ràdio Associació de Catalunya 3 hores al dia, i allà doncs el Cuní em va rescatar per Catalunya Ràdio, i sempre més doncs he tingut aquesta passió. Durant 15 anys vaig poder fer aquesta edició del Fixa't com sona, però més pop-rock, no? El feien de 7 a 8 dels vespres, de dilluns a divendres, els estius, i la meva il·lusió era tornar a la música, i per això al final, quan deien ja et jubiles, no, que tinc un projecte.
Però és el que et venia més de gust fer, no? Ara que les aigües han tornat al seu lloc, que tu estàs tranquil, que estàs... O sigui, tothom quan té un tropell de salut, hi ha una època que té una crisi important, després tot allò es va com calmant, et vas cuidant molt, i és el que més et venia de gust en aquests moments?
Totalment, sí. O sigui, els que ens agrada la ràdio, Marta, ens la fem a sobre, que es diu, eh? I si pots fer un, diguem, una realitat, un, diguem, una idea de programa que hi creus, que la veus i t'ho deixen fer, doncs, escolta'm, és un, diguem, una dosi d'il·lusió altíssima.
Clar, dius, clar, la gent deia, ai, que et jubiles. No, no em jubilo, però potser amb aquest projecte pots acabar arribant al final d'etapa professional, si Déu vol, diguéssim.
Aquí podríem posar aquella cançó que diu Last Train to London, perquè per mi és l'últim tren. Això ho diuen també els escriptors, i quan diuen aquest és el meu últim llibre, jo crec que aquest definitivament és el meu punt i final a la ràdio, i bé, almenys a la ràdio entesa professionalment, no? I molt m'estranyaria que no fos així, no? Perquè doncs, tot té un recorregut, i jo ara doncs, això, tinc un marge d'un parell d'anys fins que doncs, ja tècnicament m'arribi la jubilació, i poder-los invertir en aquest projecte em sento més que satisfet i agraït.
Doncs, Xavier Solà, escoltarem el Fixa't edició Clàssics de dilluns a divendres o de dilluns a dijous?
De dilluns a dijous.
A les 8 del vespre, eh?
A les 8, fins a 2:15, sí.
Fins a 2:15, molt bé. Doncs intentarem calmar-nos escoltant aquest programa, sentint la teva veu i la teva manera de fer ràdio, que tanta gent deu trobar a faltar en aquests moments. Et desitjo el millor, Solà. I ja saps, una miqueta després, doncs arrencarem nosaltres a l'altra banda. O sigui que ara ens trobarem per les escales, probablement,
sí,
eh?
Sí, sí. T'agraeixo molt aquesta estona, Marta. Et felicito per com estàs conduint la nit dels ignorants. I deixa'm dir-te que tinc alguna pregunta acumulada que alguna nit d'aquestes no t'estranyi que treguis cap error.
Ah, doncs vinga, va, ja t'espero, ja t'espero.
Serà per telèfon, però...
Molt bé, molt bé. Xavier Solà, una abraçada molt gran i molta merda que diuen els del sector del teatre per el nou programa.
I tant. Una abraçada per tots i gràcies per ser-hi.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
Jo el camió és la meva vida, és la meva passió. Jo al camió li parlo moltes vegades. Jo amb el camió li dic la bèstia. La bèstia està contenta, vinga, la bèstia té ganes d'arrencar. I em diu, va, traginer, vinga, va. Jo li parlo, el camió, sí, sí. És que són moltes hores i molts quilòmetres que fem junts, no? I a vegades que estic a casa, la meva mare ja m'ho diu, tens ganes de marxar, no? Des d'aquí vull donar una abraçada a la meva mare, que segurament està escoltant. Tona, t'estimo. La meva mare és una oient de la nit dels ignorants cada nit.
La nit dels ignorants. Un programa per aprendre i compartir el que no sabem. Amb Marta Romagosa.
Ara passen 6 minuts de 2:15 de la matinada. Rebem un altre missatge al WhatsApp de la nit dels ignorants, que és el 667-220-148. En aquest cas, és una pregunta que ens fa la Montse des de Barcelona.
Voldria preguntar què passa si un particular deixa el cotxe 4 dies en el pàrquing d'un supermercat. Perquè l'altre dia vaig escoltar que la encarregada deia que hi havia un cotxe 4 dies allà que ningú el venia a treure. Vaig pensar, vaja, aleshores quan el vagi a buscar, què passarà? Haurà de pagar els 4 dies? O el deixaran sortir? O vindrà la policia? Què passa en aquests casos?
Clar, no sabem si es refereix a un pàrquing a sota terra o un pàrquing d'un supermercat que està a l'aire lliure, per entendre'ns, però vaja, a veure si algú sap què passa si algú es deixa un cotxe 4 dies en un pàrquing d'un supermercat. Si has de sortir i t'han de pujar no sé com es diu, la barrera, exacte, la barrera, gràcies, Nil. Doncs, si no pagues, no surts, em sembla, eh? Però vaja, a veure si algú ens ho sap contestar. Va, que també tenim avui un capítol de preguntes contestades.
Tanta inteligencia artificial a mí me tiene un poco mal. O existencial. Es que falta inteligencia emocional y yo no puedo procesar tantos dilemas de moral. Para mí será adelanto si repara tanto atraso, tanta brecha digital, realidades desiguales. ¿Se imagina la ironía que la IA sea la guía de carencias afectivas, ser tu novio, ser tu tía?
Va, parlem d'intel·ligència artificial perquè nits enrere ens va trucar en Miquel des de Sabadell per fer-nos aquesta pregunta.
Mira, era per sobre l'aplicació aquesta de Grok, d'intel·ligència artificial. Les fotos que fan i els vídeos que fan, si tu descarregues aquesta aplicació, les pots veure, o sigui, la privadesa d'aquesta aplicació o en general de totes, quina privadesa tenim.
Diu, les fotos i els vídeos que fas a través de l'aplicació Grok, qui les pot veure, quina privadesa tenen, és el que demanava en Miquel. Doncs la periodista digital Mariola Dinarès respon que les fotos que fas amb Grok no es comparteixen obertament, però que qualsevol imatge pot ser emmagatzemada als seus servidors. Si és informació confidencial, diu, jo no ho utilitzaria. I d'intel·ligència artificial a autobusos antics, perquè l'Aleix des d'Esparreguera ens envia un missatge preguntant quan van desaparèixer els autobusos de dos pisos de la marca Joy que van venir d'Anglaterra. Doncs bé, en Jordi explica que van arribar el 1948 i van deixar de prestar servei el 1965. Diu que se'n conserva el model 410 i el Carles puntualitza que la marca era Aclo Regent
3 i confirma que va prestar servei fins l'any 1965. Realment hi ha gent que sap unes coses que jo seria incapaç de descobrir-les, com la marca dels autobusos aquests de Joy que van venir d'Anglaterra. O sigui que resposta contestada, moltíssimes gràcies tant en Jordi com en Carles. Va, i encara abans d'escoltar conte, abans d'anar a dormir, en Juanjo ens truca al 93-201-7474. Bona nit, Juanjo.
Ai, mira, que vull aclarar una cosa.
Vols aclarar una cosa?
Sí.
Digues.
Mira, jo vaig treballar el 67, 1967, al carrer Centimària, a la teixa boca de metro. I agafava Centimària avall i acabava en Saragossa i estava a Ràdio Joventut. Vale. I llavors, de la mateixa plaça de les temps que baixava a la dreta, era Príncep Astúria. Al mig, era Major de Gràcia, i l'altre era Vendes Palaio. I llavors van dir en un programa que hi havia un Jardí del Silenci.
El Jardí del Silenci, sí, sí, vam fer la setmana passada a l'Illa de Pau, correcte, molt bé, Juanjo, molt bé.
I llavors resulta que van dir que hi havia un convent de monja.
Que...
I aquest convent de...
Sí.
Aquest convent de monja...
Sí.
No, amb els anys que del 67 no ho va sentir mai ni el Jardí del Silenci.
No ho va sentir mai, això?
No, perquè jo anava a peu fins al carrer Encarnació, quasi acaba el carrer, a buscar materials a la drogueria que jo treballava, que era allà al metro,
sí.
A la Boca.
Sí, sí.
Era la drogueria internacional, que ara és una botiga de bolsos i coses aquestes.
Sí.
I resulta que al carrer Sant Salvador, que era recte, hi havia un convent de monges quasi a la plaça de les Ceps. Aquest sí el conec, perquè hi ha portat coses a les monges.
Uh-huh.
I al costat hi havia un laboratori farmacèutic.
Sí.
I al carrer de les Flors, Encarnació, allà estava la UEC, la Unió
Excursionista de Catalunya. Sí, sí.
I llavors van baixar aquests al carrer Encarnació i van deixar el torrent. I jo vaig deixar al carrer Escorial. No sé si era l'Esperança o el Pilar. Però no, ja... Però són molts anys, eh?
Són molts anys, però se sap molt bé tots els carrers de Gràcia, trobo, Juanjo. O sigui que, perfecte. Sí. Doncs sí, sí, vam parlar d'aquest lloc. No...
Perquè aquestes altres monges del Silenci, per allà un convent que hi ha allà baix, aquest no ho sentim mai.
Doncs mira, aquí és on vam anar i vam poder entrar i ens ho van explicar. Vull dir que sempre coneixem coses noves, Juanjo.
Sí, però de les monges hi ha un convent perquè la passa de ser el carrer Vendes Palaio, el que es començava al carrer, va baixar, era la casa de Derlan.
Ja. No sabria dir-li això a algú altre que estigui escoltant de Gràcia que ens ho puguis aclarir.
No, feia pipes de cacau per fer xocolata.
Està bé, això.
Vull dir que el que jo sé ho exposo.
Sí, sí, ben fet, Juanjo. Doncs, com sempre, moltíssimes gràcies i que descansi.
I estic molt content que he sentit la veu del Xavi.
Ah, que sí? Ha vist? Molt bé, molt bé. Avui esteu contents. Vale. Moltes gràcies, ara, Juanjo.
Ara estic al dia 6, al 7 de febrer, per a l'operació.
Vinga, doncs, tot cap al 7 de febrer i molta sort, que vagi tot molt bé. Juanjo, una abraçada.
A aquestes festes, en aquestes dates, ja us...
Tornarà a trucar quan estigui tot passat. Perfecte.
Vale.
Moltes gràcies, que vagi molt bé. Una abraçada ben gran, Juanjo. Adéu-siau. Res, d'aquí 2 minuts arribarem a 2:45 de la matinada i avui és que anem plens de coses, anem pleníssims de coses. Necessitem molt, molt, molt de temps.
Contes per anar a dormir, amb Anna Maria Ricart.
Doncs vinga, que comencem una altra setmana i, per tant, tenim al davant un altre llibre d'un altre autor o autora que ha decidit la nostra prescriptora de contes, l'Anna Maria Ricart. Bona nit.
Bona nit.
Què ens portes aquesta setmana?
Us porto una proposta molt juganera.
Ah, sí?
Es diu... Sí, sí, sí. Es diu Lliçons d'Abisme, és de la Mar Bosch Oliveres i està publicat per Empúries. És el primer llibre de relats de l'autora gironina, que fins ara havia publicat només novel·les. Els relats, Marta, de Lliçons d'Abisme tenen molt d'humor, molta ironia, són ambigus, enginyosos, imaginatius, irreverents i amb tocs d'autoficció. La Mar Bosch Oliveres és llicenciada en filosofia, especialitzada en periodisme cultural i ara mateix és cap d'estudis de l'Aula d'Escriptura Vicenç Pagès Jordà, a qui dedica el llibre Aquestes lliçons d'abisme. Ella mateixa explica l'origen del títol en una nota de l'autora que es titula Única nota de l'autora. I just després, i aquí ja ens dona el to del llibre, hi ha una segona única nota de l'autora, on ens donarà instruccions per llegir aquest llibre.
Instruccions?
Instruccions.
A veure.
Sí. Va. Comencem pel títol, per això. Mira, sí. A la primera, aquesta única nota, ens explica que el títol sorgeix de la novel·la Viatge al centre de la Terra, de Jules Verne, en l'experiència que li fa passar al professor Lindbergh, el seu nebot, abans d'iniciar aquest viatge. El fa pujar 5 cops fins al capdamunt d'un campanar molt alt per superar el vertigen. I el professor li diu al seu nebot, has d'aprendre lliçons d'abisme. I això és el que va agafar la Mar i això és el que trobem als contes d'aquesta setmana, personatges enfrontats als seus abismes. La Mar Bosch Oliveres ha escrit uns contes que transcorren en 2 plans diferents, aquí ve el de les instruccions, els contes en si i unes notes al peu de pàgina. Per això ens dona aquestes instruccions per llegir el llibre. Una és... Hi ha dues opcions.
Sí.
Una és llegir els relats sense fer ni cas a les notes al peu de pàgina. I no passa res.
No passa res.
Normal i corrent. I la segona és anar llegint els peus de pàgina, que aquests peus de pàgina fan comentaris a l'autor. I llavors anar descobrint una altra història que es desenvolupa durant tot el llibre entre 2 personatges, l'autor i el nota el peuador, que li diu la Mar. I aquesta relació... se'ns acaba d'explicar a l'últim relat del llibre.
Total, que això és com anar a jugar, eh? Sí?
Això és tot un joc, i és tot un joc. I a més de tot plegat, hi ha personatges que apareixen a diferents contes o notes que fan referència a altres notes del peu. O sigui, si t'hi fixes, hi ha moltes relacions entre uns relats i uns altres, i és molt divertit d'anar-te adonant d'aquestes coincidències. Ah, i els contes, Marta, sempre els hi dedica algú. Jo què sé, els optimistes. L'Ester i les granotes de Camprodon. La senyoreta Lucy, els amors embolicats.
I ja està molt bé. Molt bé. Escolta'm, quin és el conte amb el qual comencem?
Començarem per un conte que es diu Tap a l'impossible i que explica una anècdota d'aquelles que després queden en les històries familiars i es van explicant als diners de Nadal. Demà serà el torn d'un de Palamós que vol demostrar que la Terra és rodona. Dimecres hi ha una porta que tanca malament. Dijous coneixerem una parella gran i la seva relació amb un repartidor de pizzas. I divendres el protagonista serà una mena d'àngel caigut.
Molt
I si
bé.
Et sembla bé, Marta,
sí.
Com que hi ha aquest joc amb les notes al peu, tu llegiries el conte i jo faré les notes al peu.
Ah, molt bé. Doncs així, a veure, que em preparo, que aquesta no me la pensava, em preparo. Som-hi, doncs, amb Tap a l'impossible. A l'àvia Maria. Fites que passaran a la història d'una família de Girona. Aquella del tiet Tonet, de quan va construir una barca bastant extraordinària dins una habitació força normal.
Consell de franc, no ho feu mai.
Va comprar les peces per fascicles al quiosc de la plaça Catalunya i la Loreto, la quiosquera que felicitava sempre els clients incauts, li deia, molt bé, Tonet, molt bé, seran 100 pessetes. I així... cada diumenge. La cosa va començar com una broma, una aposta entre germans. Si jo faig això, tu no tens cubicles de fer allò altre.
Molt estimat autor meu, en una marrada hauries pogut escriure que en aquella casa dels collons en deien cubicles perquè avorrien els mots formals, testicles, quin pal, i alhora eren massa fins per dir pebrots o ous. Precisa i venceràs. Ara bé, compta amb les marrades, has de saber quan parar.
Un, el germà petit, va apostar que aconseguiria un a un tots els didals de la col·lecció Història de la prevenció dels riscos laborals dels dits de les cosidores.
Hauria estat bé explicar que aquest germà sempre tenia present la seva mare cosidora de dit dur i que pensava regalar-li per Nadal un maletí ple de didals. La faria tan feliç, l'estimaria tant, que potser adquiriria l'estatus de germà mitjà altre cop, in media res. Li hauria agradat mantenir la fratria, ser tres germans sempre, com havia estat durant uns mesos. Fins que la Mariona, la petita, tan bonica i estripadissa com l'ala d'una papalloneta, es va morir de boca terrosa al bressol una nit de desembre. Posa hivern a la tristesa i serà tristesa doble. A fora neva, una nena vestida amb parracs ben llumins i a dins un nadó mort panxa avall. Des d'aleshores que tots els d'aquella casa dormien panxa amunt per imperatiu moral i que cap dels altres dos germans farien mai les coses prou bé per omplir el buit tan gran que aquella nena, de la mida d'una llebre, havia deixat a la mare i, de passada, havia trastocat l'ordre en relacional entre germans. Morta la nena, ell tornava a ser el petit, i els petits no els fa cas ningú fins que es moren. Llavors, correm-hi tots.
Antonet, el gran, construiria una barca per fascicles. Quin dels germans seria capaç de finalitzar la col·lecció? Quin dels dos, en canvi, perdria l'interès pel forat de la butxaca, acabant al fons del folre de l'abric amb la resta d'il·lusions? Antonet, a diferència del seu germà petit, ja veia el final de la col·lecció, un final concret, una barca, aquella barca, la seva barca, navegant pel riu. Tenia l'unyà tan a prop, tenia tan a prop aquella pixarada de riu amb més peixos que pas aigua, somiava que un dia baixaria ple, ple de fer por, i que ell seria l'únic gironí amb barca de la història. I quan la ciutat, tant que ho feia de tot, però sobretot de dir-se tres vegades immortal, morís a la quarta sota el setge de l'aigua, ell tindria la seva barca. Hi pujaria una dona i una mica de menjar. Quan les aigües s'escampessin, junts repoblarien la comarca. De fills, d'arròs, de tot el que poguessin escampar-hi. Però calia una barca, la barca preciosa de nom Peregrina o Tintorera o Falciota o Ballestera, això ja ho decidiria. Ocell o peix? El cas era que fos el nom d'algú que no parés mai. Com un tauró que, si no neda tota l'estona, s'enfonsa. Com l'ocell que no pot deixar de volar, que, si no vola, cau.
Una dada curiosa. Els taurons no tenen bufeta natatòria, l'òrgan que s'omple d'aire per estabilitzar la línia de flotabilitat. Com que tenen aquesta mancança, no poden deixar de nedar perquè s'enfonsarien. Això no s'ho ha inventat. Neden en somnis, neden fins i tot quan dormen. El mateix passa als falciots i als ballesters al cel perquè s'han especialitzat tant a volar que se'ls han atrofiat les potes i no paren de latejar i de planar mai. Ni per menjar, ni per dormir, ni per reproduir-se. Només paren quan ponen dalt d'un edifici, la cosa més semblant a un penya-segat a la ciutat. Que dius, per què no busquen un arbre per estar-s'hi, com tots els ocells? Doncs perquè no tenen les manetes prou grosses per agafar-se les branques. Passa que quan cauen a terra no poden tornar a volar perquè les ales són massa grans i les potes massa petites. Hi ha gent que es pensa que estan ferits i no, simplement llançant-los a l'aire tornen a volar. Com quan una tortuga queda de cap per amunt i simplement l'has de girar. Però no llançar-la a l'aire, eh? Les tortugues no volen, encara que ho vulguis. I els falciots, com alguns de nosaltres, no poden deixar de volar.
Així que cada diumenge anava al quiosc de la Loreto i adquiria una peça de la barca. La portava discretament a l'entrada de casa, una habitació que comunicava amb un pati ample, de bon maniobrar, el pati d'un dels edificis sense fonaments dels que s'apinyen per mantenir-se drets i, de passada, donar la cara consistent a la Rambla. Molt bé, Tonet, molt bé, seran 100 pessetes. Quan la va tenir acabada, va convidar tota la família i també els veïns que havien estat testimonis de la construcció tenaç dels matins de diumenge i dels vespres d'entre setmana. Van fer un dinar de clova al voltant de l'objecte. Al germà petit encara li faltaven uns 10 didals per acabar la seva col·lecció. El pressupost havia estat un obstacle important perquè, ja se sap, els germans petits solen tenir també la bossa petita. Això, i que les malvades editorials que venen col·leccions engreixen els preus a mesura que el client va avançant en la proesa absurda de col·leccionar qualsevol cosa digna de replicar-se capritxosament fins a l'infinit. La barca, però, sí que s'havia acabat. L'havia pintat i tot. havia impermeabilitzat degudament el cos i les juntes, havia anunciat un bateig al port de Palamós, d'on sortiria per tirar la canya amb la seva doneta, la Llúcia de Can Bataller, que més endavant es convertiria en la soferta mare dels seus fills, coneguts al barri amb el sobrenom de la Pedregada. Durant el procés de construcció de la barca, ella s'havia enamorat de la seva tenacitat, dels seus ulls de la mida d'un trau de jaqueta, tan fixats en el noble objectiu d'un somni. Li va semblar un idealista, li va semblar un optimista metafísic, tot i que no amb aquestes paraules. De fet, li va dir que s'assemblava molt a un castor que somia i va intuir que seria una bona idea compartir la vida amb un exemplar d'aquests. S'hi va afegir algun diumenge i, en lloc d'anar a festejar, de passar els dies passejant com boits...
Com boits, expressió dialectal equivalent a com bojos. L'autor la fa servir, tot i la seva escassa difusió, com acte de resistència afectiva i lingüística, traduir-se constantment al català estàndard. També és una manera de desaparèixer.
Passejant com boits per la Rambla o el passeig arqueològic, com feien totes les parelles, ella li passava l'instrumental i així va aprendre el nom i la feina del ribot, del mall i la polidora. Deixar la fusta fina i que les peces encaixessin era un treball en equip que bé es podia comparar al plaer que haurien pogut sentir deixant-se anar per acoplar-se, com qualsevol altra parella, entre l'ombreig espurnejat de llum dels boscos de Palau. Però us diré una escena més i us ho diré tot. Un dia, a la Llúcia, se li va clavar una estella al dit i Antonet li va treure xuclant-li l'anular amb la boca. Aquella sang dins seu, aquell gust ferruginós sorgit de l'agulla d'un tall de fusta, els va fer més que amants, els va fer germans de barca. I la boca guaridora d'Antonet, l'encaix del dit amb el tou circular d'aquells llavis, van ser l'anell de carn del seu prometatge. Si una cosa tenen les parelles que duren anys, és que solen ser els principals consoladors dels fracassos de l'altre.
Quants homes i dones solitaris s'haurien esgarriat en desmuntar-se'ls els somnis i les esperances si no s'haguessin casat? L'amor d'un matrimoni mitjanament feliç ha salvat tantes vides de l'abisme del desconsol? O tot el contrari, quants homes i dones solitaris s'han salvat a ells mateixos amb aquesta pau condescendent?
Antonet havia construït una barca a peces dins una habitació. Quina proesa, quina proesa! Quan sortireu a navegar, parelleta, va preguntar un dels convidats. El temps de la pregunta, germà dels didals, es curava al cap de l'última gamba. Es veu que l'exquisida matèria cerebral devia fer-li profit perquè va articular un pensament fins aleshores insospitat. I ja has mirat, Tonet, si la barca passa per la porta? Seria important que passés per la porta. I aquesta és la història de l'oncle Tonet, que va passar a la posteritat familiar per haver construït una barca bastant extraordinària dins d'una habitació de mides força normals. La història del primer gens il·lustre gironí que va desmuntar a cops de mall l'impossible. És a dir, que la barca no passava per allà.
Exacte, que la barca no passava per la porta.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. A veure si la gent ho acaba d'entendre, que són dos relats diferents que es poden llegir per separat o que es poden llegir com ara hem fet tu i jo. Per tant, a veure com surt.
A veure com ens surt l'experiment.
A veure, doncs va, fins demà, Anna.
Fins demà.
Adéu.
Adéu.
Una barca i que després no pot sortir a navegar perquè no passa per la porta. Ara m'ha recordat, tenint en compte que venim de tants dies de trens, en algun indret d'Espanya que es van fer uns túnels i quan van arribar els trens no passaven per aquells túnels. Ara no recordo si era Astúries o a Navarra, no me'n recordo, però sé que va passar això.
una mica com aquest conte de la Mar Bosch Oliveres, però, diguéssim, molt més greu perquè afectava a moltíssima més gent. Res, que arribem al final de la nit dels ignorants d'avui. Hem començat així la setmana. Gràcies per ser-hi, per fer les vostres preguntes i per dir-nos tantes respostes i escoltar atentament aquestes converses que sempre us proposem ara aquí a la nit dels ignorants. Demà a partir de les 12 hi tornarem amb més preguntes, amb més respostes i encara amb més converses serenes. Fins demà. Adéu-siau, bona nit.